Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Minuts i seran dos quarts de vuit del vespre. Salutacions del Màrius Ramírez a les vies de so, de la Blanca Aranyó a la producció i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Torno a ser amb vosaltres ara per l'estona d'anàlisi de l'actualitat que cada dia de dilluns a divendres us oferim en conversa amb diversos col·laboradors fins a les vuit del vespre. Un nom propi de l'actualitat d'avui és el d'Òscar Arnulfo Romero, arquebisbe màrtir de Sant Salvador, que va ser assassinat el 24 de març de 1980. Segurament molts de vosaltres sabeu perfectament de qui parlem. Òscar Romero serà beatificat, ho hem sabut avui, el dissabte 23 de maig, coincidint amb el cap de setmana de Pentecosta, i serà en una cerimònia a Sant Salvador, a la capital del país centreamericà, on va viure gairebé tota la seva vida. Estarà presidida pel prefecte de la Congregació per a les Causes dels Sants, el cardenal Angelo Amato. L'anunci l'ha fet avui el postulador de la causa, que és Vincenzo Paglia, també president del Pontifici Consell de la Família, durant una visita a El Salvador que va començar ahir al vespre. Aquest anunci confirma, de fet, el que ja havíem avançat des dels nostres mitjans, el Setmanari Catalunya Cristiana i aquesta casa, Ràdio Estel, a través de les nostres webs. Paglia havia avançat durant la seva recent visita a Barcelona per pronunciar ara fa 10 dies una conferència quaresmal a la parròquia de la Concepció que aquesta beatificació de l'arcabisbe Romero se celebraria al maig a terres salvadorenques. El degà de la Facultat de Teologia de Catalunya, Armand Puig, aprofitem per anunciar-vos-ho, s'hi refereix en un article que es publica en el número de Catalunya Cristiana d'aquesta setmana, el que porta la data d'aquest diumenge 15 de març, en l'edició de paper. Vincenzo Paglia, que és a El Salvador, coincidint amb el 38è aniversari de l'assassinat del jesuïta Rutilio Grande, ha visitat aquesta tarda la tomba de Romero i també ha adreçat unes paraules al poble salvadorenc. Recordem que Òscar Romero, conegut amb el nom de la veu del sense veu, va basar la seva vida pastoral i personal en la defensa dels més pobres i desprotegits. També va denunciar les injustícies en un país que vivia les tensions prèvies a un conflicte armat que, de fet, va començar després de morir ell entre el 1980 i el 1992. Avui reivindiquem la figura d'Òscar Romero en un moment en què els cristians també són perseguits per diferents motius arreu del món. Per exemple, avui a les 9 del vespre, a la plaça de Sant Jaume de Barcelona, hi ha una concentració organitzada per Cat Joves i amb el suport de moltes persones i entitats a favor dels cristians perseguits. Una pregària, concentració pels cristians perseguits. Però més enllà del dilema persecució-no persecució, la figura de Romero ens ajuda a entendre el que és la llibertat i la pèrdua de la por quan es defensen causes justes, com ens diu també el Papa Francesc, quan ens anima a acabar amb la globalització de la indiferència. Compartim taula d'anàlisi de l'actualitat en El Mirador amb Jordi López Camps, que és exdirector d'Afers Religiosos de la Generalitat i també expresident del Patronat de l'Abadia de Montserrat, de la Muntanya de Montserrat, perdó, ara ho dic bé. Senyor Jordi López Camps, també col·laborador i amic d'aquesta casa, molt bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda.
Com anem?
Bé, 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 optimista, com sempre.
Optimista malgrat tot, podem dir, oi?
Sí, sí.
També tenim amb nosaltres José Luis Salido, que és doctor en dret i professor de dret laboral a la Universitat de Barcelona. Senyor Salido, bona tarda.
Bona tarda, buenas tardes a todos.
Abans de començar aquesta tertúlia, algú de vostès comentava els records que tenen del dia de l'assassinat d'Òscar Romero, les imatges. Encara era un moment que es basava molt en la ràdio i la televisió, aquesta immediatesa, imatges terribles, perquè va ser quan celebrava l'Eucaristia en la capella d'un hospital, un hospital precisament de gent necessitada. Sempre estava amb els últims dels últims, l'arcabisbe Romero.
Efectivamente, yo son de esas tres o cuatro cuestiones que destacas con la noticia, que en primer lugar, pues como católico practicante, una ilusión de tener un mártir más en el libro de los mártires de la Iglesia, partiendo de la teoría general de que todos podemos ser mártires y que todos podemos ser santos, ¿eh? Que no hace falta a veces morir asesinado, como es el caso del arzobispo Óscar Romero. En segundo lugar, creo que es buena la noticia porque, una vez más, y cuando se profundizan estos temas, descubres muchas cosas que hacen referencia a tu propia religión y que a veces se ignoran. Por ejemplo, el caso del martirio. Si nosotros miramos la historia de los santos y de los mártires y profundizamos en las mismas, veremos que a algunos se les atribuye el martirio, pero que realmente no lo es. Y en este caso en concreto, y particularmente en el del arzobispo, es evidente que lo es. Porque este sí que fue asesinado, y de eso yo me acuerdo. Es decir, las imágenes las tengo presentes, esas imágenes más o menos todavía de la televisión del año 80, con poca definición y demás, tomadas además de manera tumultuaria en el propio hospital, en la iglesia del hospital, en donde había un batiburrillo tremendo de gente, de cosas. Fue tremendamente impresionante, ¿no? Pues bien, eso sirve para también que seamos conscientes de lo que es el martirio, y lo que es entregar la vida, pues como hizo Jesucristo por todos nosotros, ¿no? Y en segundo y en tercer lugar, yo creo que de alguna manera inició ya una persecución clara y patente de los cristianos, ¿eh? Es decir, que estamos hablando de hace treinta y tantos años, hace 35 años, ¿no? Estamos hablando de hace 35 años, ¿eh? Bueno, pues a pesar de que a lo largo de toda la historia siempre hemos tenido persecuciones de los cristianos, siempre hemos estado perseguidos, yo creo que aquí se inicia un proceso de persecución mucho más directa de los cristianos, ya sin ocultarlo. Oiga, pues mire, usted es cristiano, pues dos tiros.
I a més de manera transversal, sense ideologies, perquè aquí sembla que eren grups d'extrema dreta, en altres llocs...
Efectivamente, no, y además el propio arzobispo estaba claro que, estaba bien visto por todo el mundo, desde las posturas más extremas de la propia iglesia, ¿no? Es decir, desde la teoría de la liberación y también desde...
La teología de l'alliberament y también...
De los más conservadores de la propia iglesia, porque efectivamente se situaba en la centralidad de lo que es nuestra religión, estar cerca de la gente más necesitada. Por tanto, yo creo que es muy bueno que la Iglesia y que nosotros ahora recojamos la noticia y que la destaquemos de manera importante.
Tant de bo sigui signe d'unitat i de ponts, senyor López Camps.
No, penso que és...
També recorda vostè, perdoni, sí. L'assassinat.
Bueno, ara, les imatges no les recordo, però...
Però sí, el moment, que va passar...
Que, mentre que sí que recordo, i recordo el dia, i recordo on era... quan van matar els jesuïtes. És a dir, és curiós.
No? L'any 89, en aquest cas, els sí. 6 jesuïtes espanyols, sí. Ignacio Ellacuría...
Que en principi suposo que aquests també tindran algun dia la consideració de màrtirs de la fe. En qualsevol cas, jo penso que el que s'acaba de dir ho subscric, no? I que és bo adonar-se compte de que hi ha gent de que mora per raó de la seva fe. Fa un temps, abans d'ahir, avui i probablement demà, hi ha molts cristians que en aquests moments, cristians, no catòlics, però cristians també, els coptes, per exemple, que avui són l'església copta, l'església de l'Orient Mig, com diu el pare Manel Nin, és una església perseguida, és una església que està exterminada i que són gent cridada a ser màrtirs per la seva fe i que a vegades passen una mica com desapercebuts. Jo penso que seria bo reivindicar o instaurar un dia de reflexió eclesial sobre el valor del martiri com a testimonis d'una creença que no volen renunciar a tenir-la i que per aquesta raó es porten al martiri. En el cas d'Òscar Arnulfo Romero, jo diria que va haver-hi que s'ha estat lent en reconèixer aquest procés de martiri. Han passat dos papes, però sobretot un, que va ser insensible mentre amb alguns se'ls demanava santo súbito, doncs amb alguns, en aquest cas hi ha hagut un santo lento, no? És a dir, l'Església ha estat remolona, ha estat...
El procés va estar una miqueta estancat entre l'any 97 i 2005. Sí, aquests anys, més o menys, es calcula, des que es va obrir l'any 92... l'any 94, perdó, el procés, si seguim la cronologia, va estar una miqueta en stand-by. No, però... I es deia molt que si no hi havia interès, que si no s'accelerava...
Com es deia, com abans es comentava, no? És a dir, en alguns casos de beatificacions podries dubtar que si els miracles o els mèrits atribuïts... És que això, en aquest cas, el martiri va ser en directo i en... Allò, no en color i...
Sí, en color. Yo lo tengo bien presente, ¿eh? Yo lo tengo bien presente.
És a dir, que no era, no era de dubtar que ens trobàvem davant d'una persona que la maten per raó de la seva fe. I un petit incís, que em sembla que seria bo també adonar-se compte que el bisbe Romero el van matar perquè havia fet una opció a favor de la gent humil, de la gent marginada, de la gent de la perifèria. És a dir, en aquells moments, el bisbe Romero, que no provenia d'unes posicions sensibles a el que podia ser la teologia de l'alliberament, a partir ell fa un procés personal a partir de la mort de Rutilio Grande, sí, del capellà.
Sí, Rutilio Grande, un jesuïta que
ell fa una reflexió i a partir d'aquí comença a adonar-se que el seu lloc teològic era no on havia estat fins en aquells moments, sinó col·locar-se al costat de la gent que patia, de la gent que estava perseguida i que era pobra, i això jo penso que va ser el que va provocar les ires dels sectors dominants de la societat salvadorenya i qualsevol esquadrón de la muerte que en aquells moments corrien allà a gogó, doncs el va executar.
De totes maneres, també, jo recordo de l'època les cròniques que se plantearon sobre les vinculacions polítiques, és a dir, que d'alguna manera això tenia també un reflejo social i de enfrentamiento a determinades polítiques. Si bien era conocido su interés en vincular la religión con el patriotismo y no declararlo incompatible una cosa con la otra, decía, oiga, mire usted, que es que eso es compatible, uno puede ser un buen cristiano y puede creer y tal, y esto y ser un buen patriota, que eso no es incompatible,
cada,
¿no?
Cadascú amb
que,
els seus sentiments
efectivamente,
de patriotisme.
Cual, efectivamente, y cada cual con su idea y con su sentimiento. Yo sí quiero añadir una cosa que decía Jordi ahora mismo, y es, hombre, el desinterés quizá de algún papa menos sensible y tal. No, yo creo que de verdad, que cuando se llega al papado, no estás en esas cosas. O sea, sinceramente no creo que estés en esas cosas. El papa tiene otra vamos, yo me lo imagino, con una visión mucho más elevada de las cuestiones. Y esto es verdad, es un tema importante, pero tiene sus procedimientos. Y la Iglesia tiene procedimientos muy lentos. Muy lentos.
Hi ha hagut grans sants que han trigat segles a ser reconeguts.
Efectivamente. Y los procesos de la Iglesia, cuando la gente dice, no, hombre, es que la Iglesia y tal. Pues que el derecho canónico es complicadísimo. Y evidentemente tiene sus plazos, tiene sus tiempos, ya no digamos, cuando en un proceso de carácter ordinario incide el tener que considerar un milagro o no. Entonces, ya claro, la cosa puede ser, vamos, de aurora boreal, puede ser realmente para nota, ¿no?
Es refereix al senyor López Camps al fet que Joan Pau II en el seu moment va ser un papa que va pujar als altars molt sants i molts beats, més que els seus predecessors anteriors junts.
Eso era por aclamación popular.
Sí, en tot cas. En aquest procés es va oblidar de Monsenyor Romero. Sí.
Ja, això és el que es deia com a mínim, i en tot cas, una reflexió que ha comentat aquests dies Vincenzo Palla, que és postulador de la causa de beatificació de Romero i també president del Pontifici Consell per a la Família, va estar fa pocs dies precisament a Barcelona, va dir que és com providencial l'arribada de la beatificació de Romero amb el primer papa llatinoamericà. Sí. I ha dit, Déu esperava Francesc. Una mica aquest Déu que escriu recte amb línies tortes, no? Es diu de vegades que... Poden fer les interpretacions que vulguin vostès, eh?
Li ha quedat bé.
Li ha quedat bé la frase, no?
Sí. Hombre, si partimos de la idea de que cuando se reúne el cónclave para la elección del papa, la influencia es del Espíritu Santo, pues ¿por qué no podría ser perfectamente eso?
Un fruit del pontificat de Francesc.
Sí, també... On podria sospitar que ha estat el papa qui ha volgut donar i accelerar aquesta beatificació. Mm-hmm. Tot i que poden seguir uns procediments i que tot deu estar molt normat, però bueno, tots els que són de dret ja saben que hi ha moltes maneres d'interpretar la norma. I en aquest cas jo m'agradaria quedar-me amb la idea de que el papa ha estat una de les raons importants que ha pogut fer possible que ara anem a celebrar el mes de maig la beatificació de Monsenyor Romero.
Hi ha un punt fonamental, després que Benet XVI va tornar a activar el procés des de l'any 2005, i és el reconeixement del martiri, perquè no cal saber molt de dret canònic per adonar-se que això no exigeix el reconeixement d'un miracle i, per tant, en el cas de Romero, que suposem que la documentació estava molt avançada, doncs aquest ha estat un pas que ho ha permès sí, fer ara i no d'aquí a uns anys.
Saps el que passa, Ignasi? Que si tu repasses la vida de los santos mártires, muchos de estos santos no fueron mártires, ciertamente. Es decir, se presumió el martirio, pero realmente se desconocía si habían sido mártires.
En tot cas, són vides exemplars,
entonces,
això sí.
Claro, eran vidas ejemplares, pero es que a lo mejor simplemente con la idea de la beatificación y tal, o de que subieran a los altares con la máxima glorificación, oye, pues a lo mejor se pensaba que había que presumir el martirio para hacer una vida como más rápida, pero no lo son. Es decir, los primeros papas, por ejemplo. Nada más que te mires la historia y la vida de los primeros papas de la Iglesia, muchos son mártires, y se desconoce cómo murieron, ¿no?
Bé, avui amb Jordi López Camps i José Luis Salido compartim l'anàlisi de l'actualitat. Potser una qüestió encara sobre la beatificació de l'arcabisbe Òscar Romero, que recordem que serà, si Déu vol, el dissabte 23 de març, seguint el costum reinstaurat per Benet XVI, doncs a la pròpia diòcesi on va viure el nou beat, per tant, a Sant Salvador. Ja coneixerem, suposem que en els propers dies, detalls d'aquesta beatificació. Però encara una pregunta sobre la figura de Romero, perquè vostès han parlat de l'Església a l'Amèrica Llatina, que certament va viure uns anys molt convulsos, anys 70, anys 80, i d'alguna manera hi havia perill de divisió forta, no? en l'Església, en els catòlics d'aquella zona, amb la teologia de l'alliberament, de vegades més ben interpretada, a vegades mal interpretada. Sí. Potser la figura de Romero és un signe també d'unitat i de comunió, perquè certament preguntes a qualsevol cristià de qualsevol sensibilitat i li sembla molt bé que Romero sigui un exemple per a tots.
Bueno, yo creo que Benedicto XVI ahí apostó muy fuerte buscando puentes de unión entre todos los católicos y especialmente con algunos especialmente obispos y alguno muy próximo a nosotros en Brasil que bueno era irreductible con respecto a sus teorías y a su modo de entender la fe. Yo creo que eso lo empezó no tanto Juan Pablo II como Benedicto XVI, es decir, porque la recuperación, y me estoy refiriendo no solamente a la teología de la liberación, sino que estoy refiriendo también a otras congregaciones justamente del otro extremo, que de alguna manera se tendieron puentes para decir, oye, vamos a ver...
A referirse a los lafabrians, por ejemplo.
Efectivamente.
Ni más ni menos.
Me estoy refiriendo exactamente.
Un gest muy
Lefebvre,
important.
Me estoy refiriendo. Oiga, vamos a reconocer una serie de cuestiones y demás a unos y a otros que para nada empece nuestro conocimiento profundo de la fe y nuestra creencia fundamental, nuestro credo. Y son cosas pequeñas que a lo mejor podemos conciliarlas. Y yo creo que, evidentemente, Romero podía representar una de estas de estas posiciones junto con el Papa Benedicto XVI, que efectivamente apostó de una manera muy importante sobre estas cuestiones.
Uh-huh. Señor López Camps.
A ver, yo pienso que, vista en perspectiva, aquells anys 70, els anys 80, l'Amèrica Llatina fa un llegat a la reflexió teològica que avui tots estem instal·lats amb ella d'una manera molt natural, malgrat les etapes convulses i les dificultats que alguns d'aquests teòlegs van tenir en el seu moment. No parlo de teòlegs potser a vegades molt extremistes, sinó el que podíem dir el gruix més assenyat de teòlegs de l'alliberament. Per exemple, ara, la teologia de l'alliberament està perfectament integrada en el cos en el corpus teològic dels cristians. Ningú posa en qüestió que els pobres és un lloc preferencial per arribar a Déu o que els pobres és un lloc excel·lent per fer una reflexió teològica. El mateix papa ens recorda que cal anar a la perifèria de les societats, allà on la gent està marginada, on viuen els pobres, on la gent està exclosa de la societat. És a dir, una teologia que ha trobat un nou lloc per parlar de Déu des de l'opció pels pobres. I una segona herència, que jo penso que és bona i que l'hem integrat, i que ara, aquests dies de Quaresma, si llegim les lectures de l'Antic Testament, sobretot, veurem que Déu ens recorda que no vol sacrificis, no vol més holocaust, sinó conversions sinceres de cor que portin una pràctica, i aleshores és quan se'ns parlen diversos profetes, d'acollir les vídues, de fer justícia, d'alliberar els pobres, de retornar la vista als cecs, és a dir, una sèrie de pràctiques que s'expressen en clau, que ara diríem en llenguatge teològic, d'alliberament. Aleshores, quina va ser la gran aportació dels teòlegs de l'alliberament que avui nosaltres en vivim? La importància de l'ortopraxis enfront de l'ortodòxia. Una església molt preocupada en preservar l'ortodòxia potser s'havia oblidat en excés que el que a Déu li compleia era l'acolliment del pobre, de l'humiliat, del marginat, que és el que Déu ara, en Quaresma, ens està demanant que fem com a conversió de cop.
Però, de totes maneres, no, sí, és que hi ha algo muy importante. Es decir, yo creo que nadie duda que desde propio Jesucristo hasta nuestros días, la Iglesia, el núcleo fundamental, no ha sido nunca alejarse de los pobres ni de la defensa.
Certament que no, ¿eh?
Claro, el problema es la forma y la práctica en que determinadas cuestiones se quieren llevar a cabo. Porque, claro, no olvidemos que en la teología de la liberación había un componente del marxismo brutal.
Y había una cierta deriva política.
Exactamente. Por tanto, en la forma de llevar a cabo esas cuestiones.
Pero lo digo
porque, claro, ya en las propias órdenes mendicantes en el siglo XII, San Francisco, es decir, que, oiga, que ha habido preocupación sobre estas cuestiones en la Iglesia y que ha sido el núcleo de la centralidad de la doctrina de la Iglesia católica, a mí eso me parece indudable.
También ha habido perversión.
Por supuesto. Hombre, a fin de cuentas, la Iglesia...
Santa y pecadora.
La gestionan los hombres. Y, por tanto...
Sí. ¿Recomanava vostè alguna lectura, senyor López
Camps? No, jo anava a dir que la lectura del llibre bàsic en el seu moment, que jo vaig llegir, em va impressionar la teologia de l'alliberament de Gustavo Gutiérrez, la referència al marxisme és lateral, és tangencial. Foren alguns teòlegs de l'alliberament que en el moment de posar en la història allò que ells formulaven teològicament i feien un salt en aquesta via de l'ortopraxis, trobaven que de les diverses alternatives que hi havia es trobaven més còmodes i més coherents per servir als pobres, no el neoliberalisme de l'escola de Chicago, que en aquells moments feia molt de furor, i trobaven més coherent a les interpretacions marxistes que s'expressaven a l'Amèrica Llatina, que en les quals hi vivien i estaven molts cristians. És a dir, ells buscaven aquesta línia de fer el que deien alguns d'ells, més que parlar de la història de la salvació, calia fer la salvació en la història. Sí.
De totes maneres, hi ha una qüestió muy, muy gràfica. Jo recordo el cardenal Carles, quan se tocaven qüestions d'este tipus i tal, que al final salia la pràctica, ¿no? Claro, ya decir ortopraxis ya tiene una connotació marxista importante, ¿no? Pero,
Cuando él decía,
hablaba de esa serie de cuestiones, él siempre decía, es que, claro, en el fondo, ¿qué queremos con todo esto? Que todos los que estamos los que están en un nivel C pasen al nivel A, que es más bajo. No, si es que es mucho más sencillo que los de A suban a C. Es decir, cuando se hablaba de construcción de muchas cosas, de, no, vamos a quitarle aquel para dárselo al otro.
Oiga, mire
usted,
no,
es que en la práctica es mucho más fácil, haga usted también para ese, pero que suba a donde está C.
Potser podem concloure, més enllà de les diferències que vostès i els oients també poden tenir, podem concloure, deia, que potser per a l'Església, a través de la història, el fer política o l'entrar en política no ha anat bé, diguéssim. Ni en un sentit ni en un altre, Ni els teòlegs de l'alliberament que s'hi han posat, ni altres sectors al llarg de la història, perquè
sí, estem
per altres coses, no?
Cal mirar la història relativament recent del nostre país, no?
Per exemple,
que l'Església ha estat... va estar durant molts anys acompanyant a tot un règim.
Certament.
Que es deia catòlic.
Sí, sí, que d'alguna manera podem dir que s'agrestava el cristianisme.
Bueno,
no? Sí,
no, per sort, jo diria...
D'alguna manera, és que el règim anterior los había fusilado a casi todos. O sea, que, claro, ese era el problema.
Havia fusillat gent d'una banda i gent d'una altra.
Sí, sí, sí. No, me refiero a los religiosos. A la Iglesia y a los religiosos particularmente.
No, però què règim, José Luis?
El règim de la República.
Però, claro, el règim franquista...
Lo digo porque como la alusión era al règim anterior, digo, oiga, y el anterior...
Sí, sí, sí.
Un tipo de reacción...
Sí, sí.
Oye, durante muchos años has estado asesinando a los míos.
Que això d'alguna manera és com un descàrrec, per entendre'ns.
No, en el fondo, el asesinar ni míos ni los tuyos, es totalmente reprobable.
Sí, sí, asesinar. Sí, estoy absolutamente de acuerdo. En eso nos pondremos d'acord enseguida.
En el camp de la bota, aquí s'assassinava en nom de la fe.
Bé, avui amb Jordi López Camps, exdirector d'Afers Religiosos de la Generalitat, i amb el professor de Dret Laboral, José Luis Salido, analitzem l'actualitat. Potser tanquem el tema de la beatificació d'Òscar Romero el proper 23 de maig, recordant una frase seva el dia abans que el matessin, perquè una de les coses que també vam propiciar, malauradament, aquest martiri és que no tenia por de denunciar les situacions injustes en un país convuls en aquell any 80 com és El Salvador. Deia, Déu diu que no es pot matar. No hi ha cap soldat que estigui obligat a obeir una ordre contra la llei de Déu, deia l'arcabisbe Romero el 23 de març del 80 abans de ser assassinat. Per tant, no va tenir por. Va morir estimant sobretot els més febles. I també acabem amb una referència que el senyor López Camps ha fet a Rutilio Grande, un jesuïta, de qui precisament demà, 12 de març, es complirà el 38è aniversari del seu assassinat. Ha dit Vincenzo Palla aquests dies que no s'entén la figura de Romero sense Rutilio, per tant, una figura també reconeguda i estimada. I bé, també recordem tots els màrtirs assassinats, Juan Gerardi l'any 98, els 6 jesuïtes espanyols, la cuinera i la filla de la cuinera a la Universitat Centroamericana i molts més, Amèrica Llatina i a tot el món. Bé, no sé si volia afegir alguna cosa, senyor Salido. Canviem de qüestió perquè ens hem passat molts minuts parlant d'Òscar Romero. Certament l'ocasió ho mereixia. Però anem a temes de política de casa nostra, perquè es parla bastant aquests dies de tres paraules que no sé si sobre les quals no sé si vostès ens poden aclarir alguna cosa. Full de ruta, per parlar de l'horitzó d'aquestes eleccions del 27 de setembre. Avui Josep Rull, número 2 de Convergència, en una conferència a Madrid, ha defensat que s'acordi ja aquest punt de partida obert i que després s'hi sumi Unió Democràtica, que té programat pel 14 de juny un referèndum intern i, per tant, encara no es defineix. Rull, de fet, en nom de Convergència, ha fet una aposta clara per la independència. Senyors, o per defensar la independència de cara al programa del 27S. Senyor Salido, si poden ser breus ara les intervencions.
Sí, muy brevemente. Yo creo que estamos envueltos ahora en toda España pues en procesos electorales, y los procesos electorales tienen una regulación determinada. Es decir, hay una ley electoral, en Cataluña todavía no hay una ley propia, es decir, bueno, pues, pero tenemos leyes electorales y tal de referencia, y yo creo que el convertir unas elecciones autonómicas en cosas que no dice la ley, pues evidentemente resulta un tanto peligroso. Es decir, una cosa sería distinguir entre lo que es el partido político y, por tanto, la elaboración de una lista de cuestiones que fueran dentro de lo que es su voluntad política y de lo que hay que hacer con la comunidad autónoma y demás. Y otra cosa es darle a eso unos tintes que la ley no le concede. ¿Por qué? Pues porque eso nos vuelve a meter en problemas como los que hemos estado viviendo todos los catalanes hasta hace 4 días, el enfrentamiento permanente ante los tribunales. Por tanto, oiga, que cada cual haga su programa como quiera, pero evidentemente sabiendo de lo que parte, y de lo que parte son unas elecciones de carácter regional, de carácter autonómico, que no pueden tener ningún otro tratamiento. A mí eso es lo que me parece, desde el punto de vista, sensato. Otra cosa es que, bueno, pues unos quieran hacer ver y que digan, que hablen de plebiscitarias, que hablen de no sé qué historias y tal, que evidentemente es lo que conlleva a tener que hacer entonces, pues
El que passa és que no em negarà que l'ambient polític és diferent del de fa 10, 20 anys a Catalunya.
Encara que siguin
eleccions autonòmiques, que ho són.
Sí. Pero digo que es que por mucho ambiente que haya, al final nos encontramos con la legislación y con la forma en que se regulan estas cuestiones en un Estado democrático. Es decir, el Estado democrático es cumpliendo la legislación, todo el mundo.
Uh-huh. Todo el mundo. Señor López Camps, ¿qué en pensa?
Bueno, suposo que estic diametralment oposat
al
pensament del José Luis.
Diferències.
Sí, passa que com que hi ha la voluntat d'entendre's, ens entendrem, eh?
Segur que sí. A més, vostès no són polítics en actiu.
No.
Hi ha una altra manera de veure les
coses. Jo ni en actiu ni en passiu, eh? No he sido nunca político.
A veure...
Però vaja, ciutadà, amb dret a opinar.
Eso sí, però és que eso, ser ciutadà no és ser político, eh?
No, ja ho sabem.
Jo penso que, d'entrada, la paraula el full de ruta, i abans ho comentàvem a micròfon tancat, és una cosa com un símbol, no? Però que a vegades no sabem què vol dir, però ho fem servir per resumir moltes coses que probablement sota aquest concepte I com que la complexitat del moment és molt gran, potser s'hauria de fer servir més en plural, és a dir, fulls de ruta, perquè jo entenc que si s'ha de construir alguna cosa, tindrà diverses pàgines, no tindrà una sola pàgina de full de ruta, perquè és molt complicat. El que siguin les eleccions, home, jo penso que s'arriben a aquestes eleccions per la impossibilitat d'haver fet un procés normal que jo hauria entès que hauria haver estat la permetre fer una consulta. Si s'hagués fet la consulta amb totes les garanties legals que hi hagués i a través d'un procés de pacte entre el govern de Catalunya i el govern de Madrid, el govern de l'Estat...
Sí, el govern d'Espanya, sí.
El govern d'Espanya, probablement hauríem, ara estaríem parlant d'unes altres coses i amb uns altres termes. Al tancar totes aquestes portes, bé, aquestes eleccions el 27 de setembre, com deia José Luis, té un tint, però bueno, té un tint que és legítim que un govern d'una comunitat, fent servir ara el llenguatge propi,
el oficial,
seria que el govern d'una comunitat autònoma, fins aquí ens movem en l'àmbit de la llei, en el seu, o sigui, que els partits que aspirin a governar aquesta comunitat, en el seu programa electoral, portin un punt sobre la independència de Catalunya. És a dir, si el Parlament que surt doncs es reuneix en les condicions, obrim un procés, jo apuntaria aquesta possibilitat, obrim un procés per parlar de com aconseguir la independència de Catalunya. Uns altres podrien dir, doncs la proclamem el dia següent. Doncs igual, en el programa electoral, això es pot posar...
Indicar què es faria, si es faria una declaració... Si es
això
faria...
es pot posar, i això no vulnera el sentit d'una elecció, amb llenguatge a l'uso, d'una autonomia. És a dir, hi ha uns partits que van amb aquest desideràtum en el seu programa i uns altres que diran una altra cosa, i veurem, perquè aquesta és la dificultat. És a dir, no s'ha pogut consultar d'una manera normal els catalans sobre quin futur volen per aquest país. I ara el que hi ha és una mena de sucerani, perquè la realitat ha portat a fer-ho d'aquesta manera.
El que defensa el govern català i els partits sobiranistes és que les eleccions són l'únic instrument que queden, diuen, per donar cabuda a aquesta ambició de decidir
claro,
el futur
però
propi.
Però si d'alguna manera se hubiera hecho caso a lo que se decía desde el punto de vista legal, decía, oiga, mire usted, eso que usted ha emprendido se va a enfrentar con un muro, es decir, y se va usted a dar de cabeza, que es lo que ha sucedido. Es más, incluso en esta última, el último intento de hace pocas semanas, ha sido el propio Consell de Garanties Estatutàries de la propia comunidad autónoma de
organisme
que ha dicho,
consultiu no vinculant,
oiga, que por ahí no puede usted ir porque eso va en contra del propio Estatut d'Autonomia de Catalunya y en contra de la Constitución, en la que usted se tiene que mover necesariamente, le guste o no le guste.
¿Y qué creo que habría de hacer?
Ahora, yo lo que sí estoy de acuerdo con Jordi es que yo no me quejaré nunca porque el partido A, B, C o D ponga en su programa político
la independencia.
Bueno, pues oiga, como cualquier otra cosa que sea que quiera usted poner como desideratum. Oiga, me parece muy bien, pero claro, tiene que saber que luego se va a encontrar con un problema. Y es que eso no lo va a poder llevar a la práctica.
Llavors s'hauria de fer, intentar reformar la Constitució, per exemple.
Claro, que es lo que hemos dicho siempre, por lo menos yo es lo que he defendido siempre. Oiga, vamos a ver, si aquí no hay nada imposible, ni no hay nada sacralizado. La Constitución es una norma, es la ley de leyes, como se dice, pero que se puede reformar. Y por tanto, ustedes se reúnen, ustedes intentan reformarla, y si consiguen esa reforma, pues venga, adelante con los faroles.
També hi ha una qüestió en què segur que vostès dos potser diferiran, com és la qüestió del dret natural dels pobles, que aquí molts catalans el defensen com a dret de Catalunya com a poble.
És que ens queda exactament...
Un minut, sí senyor.
Un minut és molt difícil.
Si vol tancar vostè, senyor López Camps,
no, com
vulgui.
Jo penso, el que és important és que la gent, em sembla que és democràtic, i el que seria important aconseguir és que la gent pugui expressar la seva opinió d'una manera clara. Jo seria més partidari de poder convocar un referèndum on hi hagués una pregunta clara i no es votés res més que la pregunta clara, que pogués dir, que digués vostè vol que sigui independent, no independent, federal, confederal... És a dir, unes preguntes clares i organitzat de la manera que sigui homologable amb un procés de consulta. Però això, lamentablement, és el que no deixen
fer. Sí, és que això el que passa és que requiere no solamente la legalitat, sinó que la pròpia conceptualitat de los términos se corresponda con lo que se quiere. Que ese es el problema que a veces no... Oiga, yo vamos a una federación, sí, pero para ir a un sistema federal, primero tiene que haber desunión de algo que está unido. Hombre, claro. O sea, que desde el punto de vista...